Arribat a les 9:04, comença La Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com. Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
I amb en Lluís, en Lluís Menéndez, en el control tècnic, i quan són les 9:05 des de matí d'aquest ja dia 1 de novembre de l'any 2025, donant per començada aquesta Gran Vida amb en Juan Nimas, que m'acompanya juntament en aquest... Sí, en aquests comandaments d'aquest vaixell que mos durà fins a les 11 de matí avui i demà de 9 a 12. Juanmi, bon dia.
Molt bon dia a tothom, molt bon dia a Miquel Àngel, en el dia de Tots Sants, aquesta festivitat catòlica que celebrem sempre, dia 1 de novembre, en record als difunts.
Així és, i per això avui farem un programa un poc especial per començar. No serà com és de manera habitual. Avui, per començar, tindrem una persona molt d'autoritat, perquè jo crec que és necessari parlar-ne, i com que també és de servei públic donar aquest tipus d'informació, no mos hem de deixar tampoc perdre per les verdisses, amb això de dia de Tots Sants, si molta gent es compra un ram de flors i d'olor davant la tomba i fa les baules netes de la tomba i bones tardes, no? Dia de Tots Sants té un significat, per això avui hem volgut cridar en el nostre primer convidat perquè mos expliqui un poc aquest significat, sobretot pels catòlics, d'aquesta festivitat de Tots Sants.
Sí, perquè parlant de la mort, però també a la Gran Vida, parlant precisament de vida, de tradicions, d'orígens de la festa i també aquesta adopció que nosaltres també coneixem ja des de fa un parell de dècades aquí, que és Halloween.
Que en parlarem també.
Que també n'haurem de parlar.
Perquè ahir va haver un debat a televisió que m'on parlaven i li demanarem al nostre convidat que em doni sa opinió, perquè Halloween és una festa basada en lo satànic, en lo tètric, en lo misteriós, en sa mort... I en aquest programa de televisió que jo veia ahir se discutia molt si el catolicisme aprovava aquest tipus de festa tan relacionada en el món oscur, en el món més enllà, però negativament parlant. I se va autoritzar que tindrem entorn nosaltres avui, crec que també m'ho podrà donar la seva opinió.
Sí, ja sabeu que per Halloween la gent se disfraça, però vos han de recordar que ja des de fa uns anys diferents diòcesis espanyoles organitzen divendres 31, això va ser ara aquesta darrera matinada, una festa alternativa que se li diu Halloweens, que vol dir la santidat vence, i és una festa catòlica que ofereix la possibilitat de que els petits, sobretot els infants de casa nostra, se puguin disfressar, però de sants. Ja sabeu, Maria Teresa de Calcuta, un papa, i... Per tant, no passa res per disfressar-se, però amb aquesta vessant més catòlica.
Avui, dia de Tots Sants, és moment, com dèiem, per una jornada de record, reflexió i tradició a les Illes Balears i arreu del món cristià. Avui matí ens acompanya el bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, que parlarà sobre el significat d'aquest dia, les tradicions i com viure'l en profunditat en un temps tan accelerat com el que vivim avui en dia.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Monsenyor Sebastià Taltavull, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Benvingut al nostre programa. Com se troba avui?
Ai, molt bé. Mira, celebrant aquest dia de Tots Sants, sobretot, que és un dia molt gran, és un dia d'una festa molt, molt de l'Iglesia, perquè viu el goig i la santedat de tantes i tantes persones, els que estan canonitzats i aquells altres que encara no hi estan, duen una vida que és molt coherent i molt segons Jesús i segons l'Evangeli. I és un dia que parlar de tots els sants, la santedat és la màxima aspiració d'un creient i això és el que ens omple d'alegria un dia com és d'avui.
Quin és el veritable sentit del dia de tots sants dins de la fe cristiana?
Senzillament tenir en compte, com deia, totes les persones que en la seva vida han intentat el seguiment de Jesús, han intentat assemblar-se a ell. L'Iglésia ha reconegut, i per això celebrant les festes dels sants, ha reconegut tantes i tantes persones d'una manera pública, però també reconeix, el Papa Francesc, per exemple, ho deia molt, reconeix aquells sants de sa casa del costat, aquells sants que són aquelles persones, bones persones, senzilles, que han donat un gran testimoni de bondat i d'estimació en la seva vida i que amb això han demostrat que s'assemblen a Jesús, que la santedat només la té Déu, però tots en podem participar.
Sovint se confon Tots Sants amb el Dia de Difunts. Quina diferència hi ha?
Mira, que Tots Sants és avui i el Dia de Difunts és demà.
Exacte.
És dia 2. És a dir, i molt clar, jo crec que pot tenir explicacions, perquè aquesta visita que per tradició es fa en el cementeri, resulta que era un dia de feina, i clar, el Dia de Tots Sants era un dia de festa, i s'adelanta aquesta visita i aquest pensar en els difunts, que també forma part, diríem, d'aquest aspecte de la santedat, passarà el dia d'abans. Per això avui, el Dia de Tots Sants, per molta gent té aquest color encara més negre, més gris, més de pensar en la mort. I clar, nosaltres hem de pensar sobretot en la vida que ens ve, en què Déu ens dona, i que gràcies a la resurrecció de Jesús podem dir que la vida terrenal no s'acaba, s'acaba amb la mort, o amb el moment de la mort, però la vida continua i continua d'una manera. Això ho sabem per la nostra fe i ho creiem per la nostra fe, que viurem per sempre. I això és la gran notícia del dia d'avui.
Com poden viure aquest dia més enllà de la visita en el cementeri? Què recomana a les famílies si mos escolten avui?
Hombre, jo diria moltes coses, perquè avui, sobretot, jo me fixo molt en la lectura de la paraula de Déu que llegim a l'Evangeli, avui, concretament. La lectura de l'Evangeli avui són les benaventurances. I clar, les persones que, diríem, han seguit a Jesús i han entès molt l'Evangeli, perquè l'important en tot això és conèixer el que diu la paraula de Déu. Totes aquestes persones que han seguit a Jesús, avui les lectures en parlen, i parla dels primers cristians que davant les dificultats, les persecucions, ells van ser molt fidels i van respondre entregant la seva vida. Per això fins i tot avui hi ha un text del llibre de l'Apocalipsis, del llibre de la Bíblia, que diu: aquells que venen de la gran tribulació i han rentat els seus vestits amb la sang de l'anyell i han quedat blancs. Això són els màrtirs. Això és el sentit primer, diríem, de la festa d'avui. I llavors, el seguiment de Jesús, que se concreta amb les benaventurances. Què vol dir això? Són aquells que descobreixen que necessiten un tipus de felicitat per la seva vida. Jesús parla d'aquesta felicitat. Som en un temps de crisi, i a vegades és difícil parlar de felicitat, però no obstant, caldrà cercar-la per camins nous. I cada vegada es demostra més que en el nostre sistema d'organització humana no funciona quan volem aconseguir la felicitat només a base de cops d'ambició, de fets de corrupció, de pressió sobre els més febles, de violència, de passar comptes, de diner fàcil, que a vegades hi ha un consum desmesurat que no fa feliç a ningú a la llarga i que persegueix noves dependències. Realment la felicitat ha de venir per un altre camí. I aquí és quan l'intentant proclamar des de l'Evangeli de les benaventurances, que parla dels qui tenen un cor de pobre, que són persones senzilles, humils, persones que tenen compassió i misericòrdia pels altres, que tenen fam i set de justícia, que tenen escona, són persones transparents, persones que cerquen la pau i que treballen infatigablement per aconseguir tot això. Això és el sentit de la festa d'avui, que hi participa i ha participat tota la vida i sempre moltíssima gent, i és el missatge que avui l'Iglésia dona en la festa de Tots Sants.
Monsenyor, si parlam de tradició, memòria i comunitat, les Illes Balears tenint la tradició molt arrelada de visitar el cementeri, encendre espelma, recordar familiars, quina importància té mantenir aquestes tradicions?
Jo crec que és una tradició que s'ha de mantenir i el fet d'acompanyar les persones en el dol i visitar el cementeri és una expressió de fe, és una expressió de solidaritat, és una expressió d'humanitat, d'un record de les persones estimades i de tantes persones que han conegut. Una visita en el cementeri, això cada un ho pren com vol i el sentit que li dona, però jo hauria de ser aquest sentit de record i d'un record que tenim a viure, un record que tenim a ser molt coherent en tot, un record que cerca la felicitat amb allò que realment l'Evangeli mos demana, i visitar cementeris, per jo té aquest to d'humanitat, de solidaritat, de pregària amb la gent que mos ha precedit i que també per nosaltres han estat un bon exemple, molts un bon exemple de santedat. Per tant, jo juntaria un poc les dues coses, és reconèixer que amb moltes persones Déu s'hi ha fet present i Jesús ha donat aquest to, ha pogut mostrar aquest to d'una felicitat diferent de moltes vegades de la que cercam.
Jo ara sí que li vull demanar per el dia d'ahir. Des de l'Església Catòlica, com es viu aquesta entrada tan forta d'aquesta tradició americana, Halloween, tètrica, oscura, satànica, molt poc catòlica, però que cada vegada s'arrela més i se comparteix més.
Sí, ja ho has dit, és una tradició, primerament jo no l'entenc gens, la veritat, des de sa fe, no l'entenc gens, és un muntatge, jo diria, consumista, un muntatge comercial, és un muntatge... Jo ahir sentia per les notícies la quantitat de milions que duia de despesa, o que du aquesta despesa d'aquesta festa. També es podrien destinar a coses més importants que per ajudar en les més necessitats i tot. És una espècie d'espilfarro, diríem, amb aquest aspecte, de dir, vam, quin sentit té fer una festa així, tètrica, negra, de fosca, quin sentit té, mira, accentuar tal vegada allò que un du dins i que ho ha de treure. Això passa moltes vegades amb quan un s'ha de disfressar i quan un ha de, no sé com ho diria, ha de recórrer a qüestions que no tenen res que veure precisament en la festa que se celebra. Halloween, que es nomi tot, és una festa que, amb el sentit de la festa de Tots Sants, hi desdiu totalment, la meva manera de veure-ho, perquè jo és una festa que, com he dit, la veig molt des de la fe cristiana i com s'ha de viure.
Com podem explicar als infants el valor d'aquest dia d'avui sense que el concepte de la mort sigui un tabú?
Jo crec que hi ha una pedagogia...
Dia d'avui i dia de demà.
Sí,
dia d'avui i dia de demà.
Sí, hi ha una pedagogia molt important de no fer fugir la mort de la vida real. Per una banda, la mort se mos posa en safata cada dia a les notícies per televisió, quan ha hagut de seguir quasi dia a dia i dia en directe la guerra de les guerres que hi ha. I quan un veu aquell detriment i veu aquella mort, com podem ajudar en els més petits i en els joves i en els majors, a tots, a integrar aquest fet dins la nostra vida? Unes morts violentes, unes morts que són fruit d'una injustícia, que són fruit d'una discriminació total, de pobles contra pobles, això hi ha d'haver una pedagogia per dir això no pot ser, això és un mal, i és un mal que té la humanitat, és la derrota de la humanitat, això. I tant si és la mort natural com si és una mort violenta, la mort sempre és un reclam que només des de Déu, només des de la fe, podem entendre la frontera que hi ha entre la vida i la mort. Per això la mort es converteix en la porta de la vida. Aquest programa que diu que posa vida a la porta de la vida. És oportú recordar una vegada més que la crida a la santedat mos projecta més enllà d'aquesta vida i que està en mans nostres per el que hem de viure i realitzar aquí i també el que podem exercir de cara a un dia viure-ho d'una forma totalment definitiva en la plenitud de l'amor de Déu, que això és la fe que tenim perquè Jesús ha ressuscitat i perquè Jesús és viu i això és l'argument pel qual no tots sabem que també viurem així, després de la mort.
Però molta de gent parla de la mort amb por, amb incomoditat. Quina mirada ofereix la fe cristiana sobre l'esperança i la vida eterna?
Sí, és que la mort és lògic que es vegi amb aquesta visió. El que passa és que hem de transformar la visió, l'hem de veure amb uns altres ulls. Tant si ets la mort que un pateix personalment, i a vegades hi ha entrat abans el dolor, la malaltia, és qüestió d'ajudar, per això hi ha tanta realitat i tanta jo diria, tanta iniciativa que vol ajudar en aquests darrers moments de sa vida, terrenal, a enfrontar i encaixar el moment de la mort. Per això hi ha les cures pal·liatives, hi ha molt d'aspectes d'acompanyament en el dol, molts aspectes. Nosaltres tenim tot el plantejat a el que en deia la pastoral de la salut. És un dels grans objectius que hem posat en guany a la nostra diòcesi de Mallorca, acompanyar els malalts i estar amb els malalts, visitar-los, ajudar-los molt a encaixar aquest moment, però des de la fe. I tenim exemples impressionants. Jo, ara tinguessin temps de parlar-ne, jo el que més m'ha ajudat en la vida de capellà ha estat la visita en els malalts i veure el que te diuen, com reaccionen, i trobes uns gestos, uns testimonis de fe que un queda corprès i aquest exemple t'entra molt endins. Jo crec que això és la nostra feina de cara al fet de la mort. I de cara als més petits, jo crec que hi ha una pedagogia ascendent en què ha d'ajudar a fer veure que és un fet de sa vida i que com a fet de sa vida s'ha de saber afrontar, s'ha de saber entendre i sobretot s'ha de saber superar i traspassar. Si creiem i tenim esperança, i ara recalcaria la paraula esperança, l'esperança no és només amb expectatives immediates, sinó que és amb una esperança, és una visió que transcendeix fins i tot la mort. Això és un poc el missatge cristià que nosaltres donem i que vivim.
Però en aquest món d'avui en dia, que vivim temps ràpid, digitals, on a vegades no hi ha ni espai per al silenci ni la introspecció, com convida l'Iglesia a viure el record i la transcendència en aquest context?
Senzillament, jo diria que és una qüestió d'augmentar i enfortir la fe. Tot això passa, això negatiu que dèieu, perquè s'arriba un moment que un no creu, i quan un no creu, difícilment té oberta una porta davant que vagi més enllà. Jo crec que l'important és fortificar sa fe, viure de sa fe cristiana, posar sa confiança total en Déu, i llavors totes les passes que dones que siguin expressió també d'aquesta confiança. És el que hem de predicar per viure aquí, i des d'aquí contemplar i projectar un futur. Això és l'explicació que diríem des de la resurrecció de Jesús i la fe que l'Iglésia ha manifestat sempre des de Jesús. Ho intentam, que això es conegui, que es visqui i que sigui expressió de la vida de cada dia.
Per acabar, voldria que compartís un missatge avui amb tots els balears que ens escolten, que ens ajudi a recordar els nostres éssers estimats i tots els sants. Però deixi'm, Monsenyor Sebastià, que li faci dues preguntes d'actualitat, aprofitant que avui la casualitat ha fet que estigui en nosaltres. Aquestes setmanes hem pogut llegir de moltes diaris que ja s'han tancat les consultes per triar nou bisbe per Mallorca, ja que vostè va presentar la seva renúncia ara ja fa uns mesos, havent complit els 75 anys i marcant el que en diu la llei. Bueno, fa un mesos no, farà 2 anys ja.
Farà 3.
Farà 3 anys ja. Okay, passa a estar molt aviat. Sí. Bueno, què li desitja en el nou bisbe, que en breu, suposo que a lo millor setmanes o mesos entendrem notícia per Mallorca. En sap res, vostè?
Res diu fil, i no sé els diaris d'on t'ho treuen, tot això, perquè no hi ha res de res de res. Ah. Jo aquí t'ho he dit, que som dia 1, i un diari va dir que el mes d'octubre ja hi hauria vist a Mallorca.
Exacte, jo li anava a dir
perquè, ara mateix. Perquè això no tenia res que veure. És a dir, jo crec que aquestes especulacions, la veritat, s'ho inventen, no tenen fonament, perquè això se du amb molta discreció i es du amb molt de secret, precisament per respecte a les persones. Jo, mentre no s'anomeni un bisbe nou aquí, jo tinc que seguir treballant i esforçant-me cada dia, com ho intent fer. Ara hem tret un pla pastoral a partir de 2025, que l'han treballat en tothom hi ha participat, i jo estic servint aquesta causa. Es dia que el papa nombri un bisbe nou, jo despatxaré el moment que, amb els temps que hi haurà de preparació perquè entri, l'ajudaré en tot i faré tot el possible perquè el pas d'un bisbe a un altre sigui el pas més normal que hi pot haver dins una diòcesi, que és així com funcionem.
Jo aquestes coses m'emmalalteixen quan veig que la gent s'inventa coses i llavors
clar. No
ho entenc. I jo ho donava per fet. De fet, esperava un missatge ara d'encoratjador per nou bisbe i no hi ha res de res.
Res de res, diu fill. De moment, teniu un bisbe que té molt de coratge i no s'atura.
I molta de ganes.
I ganes de fer feina. Jo no m'he aturat en cap moment i ho segueix fent i ho ho seguiré fent, perquè jo una vegada hi hagi un altre bisbe, jo seguiré ajudant a l'Iglésia allà on l'Iglésia me demani. També, és a dir, jo voldria que tinguessin molt clar quina és la meva actitud, que és una actitud de servei, d'entrega total, fins que Déu demani un canvi i se mos proporcioni un canvi. Jo, en aquest moment, hem de seguir ben igual, no hi ha notícia de res, ni un fil. És lògic que després de 3 anys que farà gener, que s'acompleixi els 3 anys que van dir de la pròrroga, me la van posar de 2 anys, i això s'ha allargat, i me diuen continua. Jo el que me diuen és continua. I de moment jo només tenc aquesta paraula. Mm?
Bueno, i la segona i darrera cosa que li vull demanar és per la notícia que avui publica Diari de Mallorca, perquè a més és una gran amiga meva. Hi haurà fitxatge d'en Catalina Siré a l'Obispat de Mallorca? També són xerrades que no tenen lloc a ser?
No, jo crec que han de respectar molt les decisions de cadascú. A l'Iglésia tenim uns plans i tot, però les coses depenen molt de la persona que ha de respondre. De moment no hi ha res, ni un fil. És a dir, hi ha propostes, hi ha estudis, hi ha maneres de... Persones que també s'ofereixen a treballar. La Catalina està molt disposta, ja ens coneixem de tota la vida, i és una persona que s'ha entregat a la societat, s'ha entregat a l'Iglésia, ha fet molt de bé per tot. Si se li ha de proposar un càrrec de l'Iglésia, jo estic totalment obert a poder oferir el que sigui, perquè són persones que sempre han demostrat molta voluntat d'ajudar i molta voluntat de servir. Jo per això ho respecto molt, i respecto molt les decisions personals. Aquí jo sempre he intentat oferir càrrecs a persones que m'assembla que ho poden dur a terme, i és la línia que duim i l'estil que duim.
Seria una gran notícia que Catalina Siré fitxés per el bisbat. Seria una gran notícia, perquè a part de ser una persona devota, que era cristiana catòlica, ha aportat moltíssim a l'Església, i que l'Església confiés en ella seria una gran notícia per tots els que són catòlics i practicants, és una gran dona, la veritat que sí.
Certament s'hi pot comptar, avui dia són persones que també estan en molta disponibilitat per ajudar i fer aquest servei.
Ara sí, ja per acabar, una pregària li demanaré a un pensament breu per aquest dia de Tots Sants i per demà dia de difunts, si m'ho permet.
Jo, la crida que faria és una crida a l'esperança. L'esperança és una paraula que jo l'he plantejada molt enguany quan estem celebrant el jubileu, amb una pregunta, ho he dit a moltes homilies, dient a tothom i dir-me jo mateix, què esper? Què esper jo en sa vida? Aquesta... I si la meva esperança transcendeix la barrera de la mort, perquè la vida no se destrueix, deim a la pregària de l'Iglésia. La vida es transforma. I quan tenim aquesta casa terrenal que se desfà aquí, i per això anem als cementeris i tenim aquests gestos de solidaritat, la litúrgia que direm avui o demà, n'esperam una altra de millor més enllà. I aquesta esperança fonamentada en Jesús és la pregària que jo faig, que la mantinguem, que se mos enfortesqui, i que s'enfortesqui amb aquella pregària que feien els apòstols a Jesús. Senyor, augmenteu-nos la nostra fe. Augmenteu-nos la nostra fe. I és la pregària que jo m'agradaria que fos en sintonia amb tothom en aquest dia de Tots Sants, i per preparar demà la commemoració que en deien desfer els difunts.
I del Monsenyor Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca, de moment, i segur que per molt de temps més, ja saps l'estimació i l'apreci que li tenc, voldria que per molt de temps puguem disfrutar de la seva figura aquí a Mallorca. Una ferrada ben forta.
Igualment, de part meva, amb total disposició i fins que el senyor vulgui.
Adéu,
moltes gràcies.
Bon dia.
Adéu, bon dia. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. That someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the one to make a brighter day, so let's start giving.
Els caps de setmana, viu la gran vida. Plou i fa sol. Tot el que passa al cel i ens afecta aquí baix amb Albert Dardé.
Així és, en Albert Dardé repassaran la situació meteorològica actual, descobrirem fenòmens destacats, prenem petites curiositats del clima i, per descomptat, ens posam al dia amb les prediccions per als propers dies, amb un estil clar, proper i rigorós, com sempre, que molt costa. No, perdete.
Àlvaro, perquè és dissabte i per Tots Sants el cel també estarà indecis, un pot de sol, un pot de núvols.
Però no plourà.
No, però
això
avui...
Això m'han dit.
Espera, que acabaré guai. Ah. Però avui amb molta ànima.
Això de tenir el bisbe, tu, Arta...
Oh, ara jo he quedat... He combregat.
Has combregat.
He combregat. No, no m'has vist, que m'assenyava, també?
Jo, en sèrio, Albert Dardé, bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia, companys.
Bon dia.
No poden fer res en aquest programa, perquè se mos converteix en Juanmi, se mos transforma.
Ja, som sí. Cardenal.
Quedi.
Sí.
És una cosa de locos. Com estàs,
ja
Albert?
Com... Molt bé, molt bé. M'ha encantat escoltar We Are The World, perquè és de l'any 85,
hombre.
Un gran any meteorològic.
Per què?
L'any 85 va ser un any notícia i per la nevada que va caure. L'any 85, sí, sí.
Bueno.
Aquí a Balears o a Espanya?
No, aquí, no, aquí. Aquí.
Per quina data, el 85?
Va ser després de Reis, just després.
Ah.
Mira, i alerta en guany, que era el 85,
ara farà 40 anys.
No se doni una altra vellada. Estimat Albert, avui dissabte de Tots Sants, el cel està indecis, un pot de sol, un pot de núvols. Compte-mos, per tota la gent que mos escolta, que avui, en aquest moment, ara se'n van al cementeri, que durant tot el dia estaran per mig, quin temps mos espera?
Sí, un pot d'indecisió, però els núvols seran decoratius. No esperam en cap cas que hagi de ploure, d'això no hem de passar pena. Farà les quatre nivolades, però l'ambient estirà solejat en termes generals. I temperatures càlides.
Càlides? Jo vaig dir que ho fan curs encara, eh? 1 de novembre que fan curs.
És un poc exagerat, també.
No.
No, és que per ser 1 de novembre se pot dir que farà caloreta, la veritat, avui, eh? Sí, sí.
Estiuet de Sant Martí. Expliquem-nos això d'estiuet de Sant Martí, perquè n'estic d'estius fins allà de Sa. Estiuet de Sant Miquel, estiuet de juliol i agost, estiuet de Sant Martí. Què és això que ve l'estiuet de Sant Martí?
Ja en tenim per tot d'estiuets. No, però això és simplement una curiositat estadística. Les temperatures mitges, la primera setmana de novembre, solen pegar de vegades una petita pujada en relació a la darrera setmana d'octubre. Però això sol ser 3 o 4 dies, perquè després torna a baixar. I novembre, estadísticament, és el mes que plou més de tot l'any. Per tant, esperen que aviat se tornin les pluges.
De totes formes, hi ha models que marquen per la setmana que ve que podria ploure. I un parell de dies seguits, a més. És així.
Sí, però encara no s'aclara, no? La veritat, quan mirant tant en fora, està un poc indecis el tema, no s'aclaren. El que és segur és que entre demà i dilluns haurà una baixada de temperatures, se normalitzaran ja, ja pegarem el que toca per novembre.
Això demà sí. m'ho posaràs si el són llars, idò.
Sí, 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 demà ja sí.
A partir de quina hora?
Bé, ja si ja m'hi cap vespre, per tant, aquest matí encara pot tornar a venir com avui.
Exacte.
Sí, no, encara... no els posarà, aniran calçant en curs.
I
ja t'ho dic jo.
Exacte. I xancles,
exacte.
Més coses, Albert.
Sí, sí. Edò, bé, vos he de dir que el primer de novembre és un dia que també molt d'anys, mira, hem anat al cementeri molt d'anys amb màniga curta, d'altres anys amb màniga llarga, és un dia molt variat meteorològicament, perquè és una època de l'any que és bastant inestable, no cada any fa el mateix temps, i cada any sol ser diferent, perquè si pensau ara, l'any passat, si feim memòria, l'Ajuntament de Palma va tancar el cementeri perquè estàvem amb una alerta groga o taronja per ventar i pluges, vos n'ho recordeu?
És vera.
Sí.
Perquè vegeu que... I l'any passat va ser el primer de novembre més plujós des de l'any 92. M'ha sortit una rima, ara. Però sí, perquè vegeu que de vegades sol tenir el temps bastant embolicat.
Idò, Albert, ha arribat el moment, 9:35 minuts. Anem a fer la predicció meteorològica per aquest dia, si ja la mig contada, i per la setmana que ve, fins on puguis arribar. Vinga,
avui hora baixa no hem de passar penes, qui vagin al cementeri, l'ambient estirà solejat, el sol guanyaran en nígols, temperatures agradables, tirant per càlides, mentre que demà les temperatures començaran a baixar de cara a l'hora baixa. El dematí encara farà caloreta, però a l'hora baixa notarem que les temperatures baixen i aquesta baixada ja se notarà de forma considerable els dilluns, que el dilluns podria haver qualque ruixada dispersa, aïllada, no esperant situacions de grans pluges, però sí que la baixada de temperatures dilluns serà ja notable. I quedarem a l'espera de dimecres o dijous, que els mapes mos dubten en aquest sentit, de que pugui haver qualque precipitació en general. Ara veurem què passa.
Idò, Albert, moltíssimes gràcies una setmana més per estar amb nosaltres. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Nosaltres, a les 9:36 minuts, 37 minuts, ja feim una aturada per la publicitat. Res, dos anuncis i torna. Fins ara.
La gran vida. IB3 Ràdio és diversitat. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Cada setmana en David Arraez ens inspira idees i recursos per comunicar millor i viure i veure el món amb una nova mirada.
Mirau, avui ens parlarà del llenguatge corporal en la vida real. És allò que el teu cos diu quan la teva boca calla. És a dir, que el teu cos sempre està parlant, amb la mirada, amb els gestos, la postura del nostre cos, tot comunica.
Encara que no diguis res, el teu cos, com diu en Juanmi, sempre et parla amb la mirada, amb els gestos, amb la postura, amb les cames creuades, amb les mans. De fet, aquest dia, ha estat notícia, li comentava ahir en Juanmi quan fèiem repàs d'esqueleta, que el president espanyol va fer una compareixença en el Senat i moltes de televisions, una compareixença a la Comissió d'Investigació de Sias Coldo en el Senat, i moltes de televisions van fer el repàs de la gesticulació que va fer el president espanyol i el que volia dir. No sé si és exactament el que avui en David Arraez me'l vol contar. David Arraez, bon dia.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Feliz Día de Todos los Santos.
Igualmente. Bueno, no sé si esto se felicita así.
Bueno, quien es creyente, felicita, y si no es creyente, muchas gracias y buenas tardes.
Bien, pues nada, felicidades.
¿Y Halloween?
¿Halloween?
¿Halloween?
Yo no soy muy de Halloween.
Yo
¿no? Cuando la nena era pequeña, sí, esto de salir a buscar caramelos y de tal, pero el origen de esa fiesta es muy macabro.
Muy satánico, muy chungo.
Sí, sí, sí. Jo m'aquest amb Michael Myers de la pel·lícula, és el que conec de Halloween, de la pel·lícula, aquell psicòpata.
Halloween.
Avui tens un repte, David.
Tengo un reto, sí. es que de hecho...
Aquesta secció no és fàcil.
El tema de hoy...
Sí, claro, porque tienes que hablar de lo que significa el ver a otra persona gesticulando en una radio que no nos ven.
Exacto. Y el tema surge porque un amigo me dice, qué pena que no puedas hablar en la radio un día de comunicación no verbal.
Pero lo haremos.
Y le dije, sujétame el cubata.
Exacto.
Porque hablar en radio de cómo comunicamos mediante los movimientos cuando no estamos hablando es complicado. Pongámonos en contexto. Imaginemos esa forma en la que entramos en una habitación, el gesto que ponemos cuando escuchamos a alguien, o incluso cómo miramos a esa persona cuando nos está diciendo algo, pues eso comunica, comunica mucho. Así que hoy hablaremos del lenguaje corporal, de los gestos, de las expresiones de nuestra cara, cuando nos están hablando, incluso cuando hablamos. Vamos a hablar de lo que se llama comunicación no verbal, que es toda esa comunicación que utilizamos continuamente, que sale no de nuestra boca, sino de nuestros gestos, de nuestro cuerpo, podríamos decir.
Exacto.
La boca cerrada, y a veces podemos hacer muchos gestos que se interpretan sin necesidad de decir nada. Por ejemplo, si yo ahora digo, pensad en qué gesto hacéis cuando queréis decir dinero.
Todos vale, ponemos la mano con el pulgar y el índice y a moverlo.
Y frotamos pulgar
y
índice.
Y estamos diciendo dinero, ¿no?
Ajá. Correcto.
Bueno, pues eso sería un ejemplo de comunicación no verbal, porque es que nuestro cuerpo comunica las 24 horas del día permanentemente. Y os voy a dar un dato, además, que es muy interesante, que la gente a menudo desconoce, y es que el 70% de todo lo que comunicamos es comunicación no verbal.
¿El 70?
El 70.
Yo hubiera dicho al revés, que todo lo que comunicamos vía verbal es mucho más alto que lo corporal.
Pues no. Y de ahí que últimamente se está analizando mucho lo que dicen los políticos cuando no hablan.
Por eso todas las televisiones en estos días han estado con un experto en comunicación no verbal explicando lo que las manos cruzadas querían decir en ese momento.
Correcto.
En el momento en que se quitaba y ponía las gafas, en el momento que sonreía, en el momento que guiñaba un ojo, o sea...
Ahí está. Es muy importante porque gran parte de nuestra comunicación no es con la boca, no es con las palabras, es con los gestos. También hay que decir una cosa, y es que esto se entrena, se aprende y puedes hacer una comunicación no verbal dirigida para engañar. Bueno, ojo, no estoy diciendo ahora que el presidente engañara.
No.
Que nos metemos en un jardín.
No.
Un ejemplo muy claro y muy divertido, además, que siempre lo hago en los talleres que imparto. Que todos los que nos están escuchando y vosotros también aquí, vais a hacer lo siguiente. Vais a decir sí con la boca y vais a decir no con la cabeza.
Ay, no es fácil. Se me van los ojos hacia Burgos.
Sí con la boca, sí. La boca, muevo la cabeza de derecha a izquierda.
Den que sí, pero den que no en
buscar. Decimos sí con la boca. Decimos sí, 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 y en lugar de mover la cabeza arriba abajo, intentamos mover la izquierda y derecha como si dijéramos no.
¿A la de tres?
Venga.
Probamos.
A la de tres. Una, dos y tres.
Sí.
Sí.
Muy bien, lo habéis conseguido los dos.
Sí. Pregunta pensamos.
Hemos tenido que pensar,
Hay que pensar, hay que pensar. Pues bien, esto es un claro ejemplo de la importancia de la comunicación no verbal. Cosas que hacemos a menudo y que deberíamos intentar evitar. Por ejemplo, el cruzar los brazos.
Ya.
Es cierto que a veces cruzamos los brazos porque estamos más cómodos. Pero si estamos hablando con alguien...
Me pillarás a mí en las piernas.
¿Por qué? ¿Cruzas las piernas? Cruzo,
mírame.
Sí, y con que te cambies de metro...
metro 80.
No te mes.
Los brazos, si los cruzamos, estamos... A ver, es cierto que a veces es por comodidad, pero estamos mostrando una posición como
defensiva.
De defensa. Correcto. Y eso no conviene. No conviene porque lo que queremos es parecer que somos personas abiertas. Y por lo tanto, cuando estemos hablando con alguien, vamos a intentar tener las manos, los brazos, ligeramente caídos, no estirados del todo, un poquito flexionados.
Ni rígidos, exacto.
Ni rígidos. Y podemos ir moviendo nuestras manos así como vamos hablando.
Que tú, por ejemplo, lo haces mucho.
Lo hago mucho, correcto. es algo que he ido entrenando con los años, no es algo que yo haya aprendido de forma natural.
De la nada.
Esto es algo que entrenas, que vas preparando y de esta forma ayudas a comunicar. Si yo, por ejemplo, te digo que queda una semana y con el dedo índice marco el 1...
Acentúas más esa semana.
Reforza esa idea, ¿no?
Correcto. Y no solo eso, sino que a ti te llega la información por dos vías, por vía visual y auditiva. Así que vamos a dar mucha importancia a esta comunicación no verbal. Los brazos, siempre una actitud corporal abierta, natural, hombros relajados, abrimos las palmas de las manos cuando hablamos, movimientos suaves, nada brusco, y por favor, no metemos las manos en los bolsillos cuando hablamos con alguien.
Ah, no,
eso es muy feo. Eso es feo. Es me aburro, ¿eh?
Sí.
O miramos el móvil.
Bueno, pecatus tus, todo el mundo, todo.
Ai, sí, aquest gesto... Sí, sí, t'estic escoltant, t'estic escoltant.
Jo faig, quin pecat.
Eso es comunicación no verbal. Estamos diciendo, no me interesa lo que me dices.
No.
Pues vamos a intentar evitarlo. La mirada es fundamental cuando hablamos. La mirada no solo es para observar, sino para indicar que estamos interesados. No nos pasemos de intensitos, ¿eh? No miremos a alguien que tenemos enfrente a los ojos ahí como si esto fuera un duelo de vaqueros de las películas del oeste.
Sí, también pasa a veces.
Que a veces pasa. Sí. Y una cosa que hace mucho la gente y que tendríamos que evitar es mirar los labios de las personas que hablan.
Ay, a mí me encanta hacerlo.
Yo lo faig por sort, però.
Yo lo hago porque me encanta hacerlo.
Jo ho faig molt en els bars, quan hi ha molt de renou, no me puc concentrar i he de llegir els llavis.
Bé, en este caso... En este caso... lo entiendo. El problema es que si, por ejemplo, tenemos una persona del sexo contrario frente a nosotros y le miramos los labios fijamente, se puede malinterpretar esa mirada.
Bueno, ¿en serio?
Sí, bueno, ¿qué ha pasado?
Estoy ya tengo la piel muy fina.
No, pero el ver que a vegades...
Si os tenéis la piel muy fina.
Sí, porque si no ya no puedo mirar en lloc.
Exacto. ¿Saps? Ya no hablemos del escote.
Sí.
Bueno, el escote conviene no mirarlo.
Exacto.
Conviene no mirarlo. Truco para no provocar miradas incómodas. Miramos a diferentes puntos de la cara.
¿Por qué hay gente que no soporta la mirada a los ojos?
Es una cuestión de falta de confianza.
Ah, porque yo me pone muy nervioso que no me miren a los ojos.
Sí, es una cuestión de falta de confianza. Un día podemos hablar de la timidez, porque es muy importante en comunicación. Y la timidez, yo parto de la teoría de que no existe.
Bueno.
Existe la falta de confianza en uno mismo.
También.
Y esto provoca pues que miremos al suelo cuando estamos hablando, etc. Y la postura. ¿No habéis visto esas personas que están así como decaídas, con los hombros cansadas,
exacto.
Como que nacieron cansadas? Y...
Exacto.
Bueno.
Cuando estás así como chepat, ¿no?
Exacto. ¿Qué pasa si tenemos la espalda erguida, si entramos con una espalda recta, la barbilla ligeramente elevada? Esto transmite seguridad. Y es muy importante, porque eso no es algo que estamos diciendo verbalmente, es algo que estamos diciendo con nuestra postura. Así que, consejo, pues por ejemplo, cuando entramos en una estancia, en una habitación, cuando vamos a saludar a alguien y le alargamos la mano para dársela, intentemos siempre tener la espalda bien erguida, la barbilla ligeramente elevada, y de esta forma vamos a transmitir confiança.
I en el moment de donar la mà, donar-la amb firmesa, sense maltractar l'altre, però no en la mà morta, que a vegades hi ha gent que te dona la maneta com a morta.
También no nos tenemos que pasar, porque recordemos el tirón de la mano que le dio Sánchez a Donald Trump.
Sí, no fa falta.
Mejor dicho, Donald Trump a Sánchez, que le dio un tirón ahí, sí. Yo creo que ni tanto ni tampoco, como dice Juanmi.
No tenemos que coger la mano y traerla hacia nosotros, sino que debemos estar a una distancia media, ni alejados ni demasiado cerca, estirar el brazo semiflexionado y agarrar, como dice Juanmi, con firmeza, sin pasarnos de firmeza, pero tampoco que quede una mano flácida, una mano inerte.
David, tenemos que ir terminando.
Pues muy bien, pues una cosita solamente. El cuerpo y la voz son como socios. A menudo pensamos que solo comunicamos con la voz, pero no es así. Comunicamos más con todo nuestro cuerpo, así que si nosotros estamos relajados y tenemos confianza en nosotros mismos, pues vamos a transmitir mucha más información.
David Arraez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana
chao,
que
chao.
Viene.
I de nosaltres li farem el gesto ara de publicitat
no.
a la nostra tècnica.
Ah, sí. Quanta publicitat?
Curteta.
Una publicitat una, i torna'n una. Vinga, fins ara.
La gran vida. IB3 Ràdio és participació. La Copa Intercontinental llega a Mallorca con el mejor fútbol sala del planeta y la historia se juega en Son Moix. El próximo viernes 7 de noviembre a las 21 horas, el Illes Balears Palma Futsal busca revalidar título contra el mítico Club Atlético Peñarol en un duelo que hará vibrar la isla. Compra ya tu entrada en palmafutsal.com y no te lo pierdas. Patrocinado por Conecta Balear. Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Ana Teresa Ramos, obrim les portes a les relacions reals, sense màscares ni decorat. Un lloc per entendre què ens uneix, què ens separa i per parlar amb el cor, la calma i el respecte mutu.
I avui, en el Dia de Tots Sants, parlarem, Ana Teresa Ramos, de la vida sentimentals, dels vidus i de les vídues. És possible tornar a tenir parella després d'haver perdut a la persona estimada?
Però
quines són
que...
aquestes dificultats?
Exacte. Jo aniria per parts. Aniria per la primera, que has mencionat, per la segona, si és possible o no és possible tenir parella.
I finalment, a veure, també jo vull demanar el tema de quan un s'acostuma a estar tot sol durant tant d'anys, no?
Què també passa? Teresa Ramos, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Feliz Día de todos los Santos. ¿Lo celebrado o no?
Bueno, yo como tengo una cría pequeña, tengo que ir...
El Halloween,
no me he podido...
Escapar.
Ayer tuve una boda, pero bueno, intento compaginar...
Oh, mía, de verdad.
Ahí vas a tener una boda.
Sí.
Una vida más social.
Estás fresca como una...
Vamos.
Una cosa de locos hoy.
Pero también compramos el rosario en un comercio tradicional.
Muy bien, kilómetro cero.
Sí.
Comada esa.
Y ponemos películas, también hemos visto Coco durante estos días para... trabajar el duelo y ver cómo despedimos y cómo nos acordamos de los seres queridos.
Hablemos hoy de la vida sentimental de los viudos y las viudas. A ver la Ayla.
A ver la Ayla y sobre todo la de ellas. En España hay más viudas que viudos. De hecho, hay 2,3 millones de viudas.
O sea, mueren más hombres que mujeres.
Efectivamente.
Más pronto hombres que mujeres.
Exactamente. Y hay actualmente... alrededor de 1,6 millones que son mujeres mayores de 70 años.
Okay.
En cambio, ellos, hay unos 515.000 viudos y más de 370.000 son mayores de 70. Por tanto, los estudios que se hacían en Estados Unidos eran casi todo de viudas y tiene ese significado. De hecho, existe el Día de las Viudas, que es el día 23 de junio. Es decir, que hay un día marcado el Día de las Viudas. Pasar por el fallecimiento de tu pareja es una de las experiencias más estresantes y traumáticas que una persona puede vivir, y esto va a llevar un duelo. Tiene que adaptarse a una nueva situación, a nuevas rutinas y sobre todo volver a tener el sentido de sus vidas, y más si ha pasado por una etapa de enfermedad, que haya habido que hacer ese cuidado, si ha sido una muerte abrupta, es decir, que habrá diferentes formas en que la persona vaya teniendo su duelo a partir de esta etapa. Las personas deberán pasar para tener una nueva pareja por las etapas del duelo. Las etapas del duelo son la negación, que es donde estás con la dificultad de admitir la pérdida con una gran ansiedad, la ira, esa frustración inevitable de la pérdida, la negociación. La negociación es cuando uno se empieza a plantear qué podía haber hecho para alargar el fallecimiento de la persona, la etapa depresiva, esa profunda tristeza y la aceptación. De que ya pues sientes que tienes la pérdida, pero que al menos el dolor es más suave. Si la persona no transita bien por este duelo, será muy dificultoso que pueda tener una relación de pareja. Entonces, a partir de aquí en adelante, la verdad que no existe una ley universal de qué va a pasar. Pues no, el duelo del fallecimiento es 2 años, pues depende de cada persona, de cada circunstancia. No es esencial vivir en pareja para ser feliz, porque en algunas ocasiones nos aferramos a esa sensación de que, bueno, pues hay que tener arre muerto repuesto, ¿no? Y que hay que tener pareja enseguida. Y además no siempre va a ser fácil encontrar pareja.
No, yo creo que es difícil incluso, ¿eh? Puede llegar a ser difícil después de la muerte de un ser querido, de tu ser querido.
Sí, porque hay una serie de hándicaps asociado a eso, ¿no? ¿Cómo vamos...? hay la primera etapa puede ser como la de querer ser fiel a la pareja, ¿no? O de pensar que si estamos con otra pareja hay una infidelidad, ¿no? Y que hay que honrar, ¿no? De hecho, socialmente, depende del tiempo que haga que tienes esa pareja, que tengas una nueva pareja, puede ser como sancionado, ¿no? Como que okay. No se ve honorable. Tenemos muchos ejemplos de viudos y de viudas a nivel en el colectivo, ¿no? Imaginario, ¿no? Isabel Pantoja, Isabel Preisler, sí. Carmen Lomana, y también hombres, ¿eh? Adolfo Suárez, Kenu Riz, es decir, que tenemos ideas, pero sí que nos da la sensación de que hay que esperar como un tiempo prudencial, porque si no, ¿cómo se nos van a poner encima? Y, sobre todo, quien suele llevar lo peor son los hijos. O los hijos y las hijas, porque no se imaginan al padre o a la madre de manera sexuada, ¿no? Es decir, y con ese...
Totalmente de acuerdo. De hecho, yo pienso, si mi madre se quedara viuda mañana, me costaría mucho entender que en tan solo un año, por poner una fecha, pudiera tener otro hombre que primero me la sexualizara y segundo que estuviera con ella. No sé si llamarlo celos.
Bueno, celos y falta de educación afectivo-sexual en la tercera edad, ¿no? Porque seguramente si vive la pareja, pues tienen relaciones todavía, ¿no? Es como, no, pues ya mis padres no. Mis padres no tienen relaciones y han tenido relaciones aunque nos hayamos enterado o no, ¿no? Y luego también hay un tema, puede ser de celos también, de esa fidelidad, ¿no? Tienes que serle fiel a tu pareja, ¿no? Y también por el tema de las herencias. ¡Uf! Ahora se va a liar, ahora se va a volver a querer casar, dónde va la herencia, dónde no va. Es decir, que el tema económico siempre, en lo sexual siempre aparece de una manera u otra. Una de las dudas que suele tener la ¿sí?
Déjame decirte algo, pensar en las herencias es egoísta. O sea, es la herencia es de mi madre y hará con ella lo que quiera. O sea, no voy a pensar yo, o sea, yo ahora mismo lo has dicho, que si se vuelve a casar le dejará parte al nuevo marido, que haga lo que quiera. Como si se lo quiere dejar todo.
Pero no todas las familias piensan de la misma forma.
Pues es
la de familias que hay que los hijos han dejado de hablar a la madre o al padre después de haber tenido una nueva relación o cuando se han ido a las nupcias.
O sea, que no son películas, pasa en
verdad. No. Sí, eso pasa y se comenta mucho en consultas. Es decir, que sí, no es nuevo.
Sí. Eso es egoísmo para mí, esto.
Hay diferentes formas de verlo. El tema del dinero es tabú, como lo es el tema sexual, así que hay que abordar. Podemos encontrarnos con situaciones que incluso lo puedan llevar incluso a escondidas, ¿no?
Okay.
No siempre es por querer tener una relación sexual. También hay ganas de tener un apoyo, ¿no? De estar con alguien y que nos apoye, con quien podamos hablar. Por ejemplo, el programa de Juan y Medio, ¿no?
Okay.
Habla de eso, ¿no? De gente que quiere estar. Dudas que se hace la persona, ¿volvería a amar? ¿Qué expectativas tengo ante comparar, ¿no? Hacia la nueva pareja, ¿no? Que encontraré el amor, volveré a amar, nunca se ama de la misma manera, pero a nadie, esté vivo o esté muerto, ¿no? También está la pérdida de si no tenemos pareja, ostras, si no tengo pareja, me está costando y tengo una doble pérdida. Me ha fallecido la pareja y encima no estoy encontrando pareja, ¿no? Y hay ese tener que cerrar con el pasado. Si queremos tener una nueva pareja, por ejemplo, intentar no tener un mausoleo en casa, de no dejarlo todo. Esto se ve mucho y con esto, si queréis, cerramos.
Sí, hay, quedan dos minutitos.
Aunque da. Pues con las películas de guardarlo todo, cuando alguien enviudece, tenemos la película de Pixar, la de Up. El hombre...
Pero yo la entiendo.
Sí, porque no se quiere deshacer.
Al principio, sobre todo, lo que es el luto, el dolor de los primeros momentos, es hacer altares para la persona que nos ha dejado.
Y es sano hasta cierto punto. El problema es que si después se quiere tener una pareja, ¿cómo le va a abordar a la nueva pareja todo eso? Y de esta película se hizo un corto que se llama La cita de Carl, que venía cuando la película Elemental, pues la ponían, que entonces Carl vuelve a tener una segunda pareja. Esos nervios, esos preparativos. Pero el tema de no es necesario que al fallecimiento inmediato limpiemos toda la casa para olvidarnos de los recuerdos, pero sí poco a poco empezar a adaptar la casa a nuevas rutinas, a a que si conocemos a alguien, no todo tiene que ser como era con la otra persona. No le estamos siendo infiel, nos estamos adaptando. Nosotros ya tuvimos esa experiencia de rutina con esa persona. Entonces, vamos a aprender nuevas formas de cómo quiero ser yo a partir de ahora. No como le gustaría, con esa expectativa, con ese ideal de lo que querría mi pareja.
Pues mi queridísima Teresa Ramos, la semana que viene más y mejor.
Muchísimas gracias, buen fin de semana.
Buen fin de semana. Senyors i senyors, anem a escoltar els nostres companys de serveis informatius que ens acosten les darreres notícies de l'esdevenir del món, de les nostres illes i de tot el que es notici en aquest moment.
Tornarem a les 10:04 en aquesta segona hora de programa, la primera ha passat volant.
Volant. Ràpid no, lo següent, xau.
Xiu, xiu.